Oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.
La nostra sintonia, la nostra tertúlia, un matí més aquí a la sintonia de la ràdio, la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Estem a dilluns 17 de març d'aquest 2025. Ha sortit el sol, cosa que ens alegra molt, tenim una cara molt alegre tots. Això sí, 7 graus de temperatura, pujant cap als 8. Avui la màxima de 13-14 graus, no anirem a una màxima molt, molt alta. Pluges, ha plogut aquesta nit i pluges que vindran, perquè se'n va la Conrad, que és la depressió que ens afectava, però bé, Lawrence. Ens hem de saber els noms també.
Sí. No només... L'altre dia ens els vas dir tots, els que vindran.
Sí, és el Lawrence el que vindrà i que donarà pluges a partir de demà, o sigui, avui no, però demà, tota la setmana, fins divendres a la tarda. Sembla que dissabte i diumenge el temps es podria arreglar. L'embassament de Boadella està al 35% de la seva capacitat.
Estava a l'11, vull dir que... Sí,
de l'11 ha passat al 35, molt bé, molt bé. I la tònica general a Catalunya, hem passat d'estar amb els 14-15% a tot Catalunya, diguéssim, no a la vessant de l'Ebre, perquè la vessant de lo que és la conca de l'Ebre, que seria Lleida i Tarragona, aquests estaven més bé, estaven a un 60-70% i estan a un 80%, i nosaltres estem a les conques internes, que és el Ter Llobregat, per dir-ho així, i la Muga estem al 44%, pujat una miqueta.
I tot això sense haver fet mal, que això és important,
sí, molt bé, molt bé.
No hi ha hagut cap desgràcia, que és important.
Feia molt d'anys, que no havia vist córrer la Muga de Parlada, jo.
Ah, perfecte.
Joan Maria
Bartolomé, que m'he descuidat, Antoni Caules i Héctor Amelo, que ens acompanyen com cada dilluns. Avui la nostra alcaldessa no hi és perquè està juntament amb la nostra companya Mercè Mainé, està concretament a el que és el Rodajoc, que el Rodajoc s'està celebrant, s'està fent, en aquest cas a les Mèlies. S'està celebrant a les Mèlies. Perfecte. Ens donava l'aire calent aquí. De cop i volta hem mogut el tema de l'aire calent de l'aparell d'aire condicionat. El Rodajoc és no és una competició, és una trobada de diverses escoles de la comarca, que avui ho fan a Vilafant. Això és itinerant, va a Roses, a l'Escala, a Figueres, avui es fa a Vilafant. I a les Mèlies, si passeu per aquí a les Mèlies, doncs trobareu una pila d'escoles amb molta mainada que estan celebrant diverses proves de jocs que es fan allò, que es fa una miqueta per conèixer o per juntar diverses escoles de diversos municipis perquè la mainada es conegui i fan una mica de competició uns contra els altres. Bé, és una bona trobada.
I aquestes trobades estan bé.
Molt bé.
Perquè, i no solament en l'àmbit escolar, perquè en l'àmbit de la tercera edat també s'han fet
coses,
de trobades aquestes. Sí, sí. A Vilafant en varen fer-ne una no fa pas massa. I, bueno, és allò que
la gent es coneix.
Amb la gent, coneixes amb la gent, bueno, és enriquidor.
Sí,
exacte. Estaria molt bé. Aquest matí hi ha hagut un incendi amb un cable elèctric en un edifici de la zona del Colobret. S'han desallotjat una sèrie de famílies del bloc de pisos perquè s'ha cremat tota la instal·lació elèctrica i, bueno, i suposo que estaran allà tant els de Fecsendesa o Iberdrola, no sé, hi ha tantes sí. companyies, ja no sé qui ho porta.
El barri del Colobret.
Sí, el barri Globret,
bueno,
hi ha un problema de... Bueno, la gent punxa la llum, cada vegada que fan una inspecció hi ha 32, 34, sí, no sí, un o dos, allò, han trobat
tampoco
un...
Tampoco es algo que venga de ahora, no, o sea, que hace muchísimos años,
sí.
Y yo sé que muchos vecinos están muy enfadados porque precisamente pagan religiosamente todos los meses su factura y por culpa de otros tienen cortes de luz diarios, o sea, llegando a contabilizarse más de 300 y 400 cortes anuales.
Sí. A mí me fue gracia a l'administració quan de tant en quan s'ha fet una redada i s'han trobat tantes il·legalitats
Sí, això,
però al cap de dos dies ja torna a estar igual.
No
solucionen el problema.
Quan marxen els de la FECSA ja torna...
No solucionen el problema, això.
Bueno, però això saps qui
te'l culpa. Suposo que ha de ser molt difícil d'arreglar.
Les lleis, perquè les lleis no són prou exigentes.
Sí, sí, ja dic, suposo que deu ser difícil d'arreglar que passi això.
Sí, perquè, a veure, nosaltres, les persones normals que vivim amb una nòmina i tenim... cobrem pel banc, allò que dius el PAM, doncs generalment, si tu tens unes multes, no et preocupis que trobaràs que tard o d'hora...
Els apagues,
perquè aniran al compte, t'embargaran aquella quantitat de diners i te'ls cobren ells. O sigui, no és que tu els apaguis, és que te'ls cobren ells
de aquella compte. Lo que hablamos muchas veces, al final, quien termina pagando el pato de casi todo es la clase media.
Claro, exacte.
A los que pueden pillar por todos los lados.
Exacte. Famílies aquestes que tenen un PIRMI o que no cobren res o que fan... Són molt llestos, la veritat, són molt llestos. Jo crec que si ens apunten a nosaltres amb una... Ve un senyor d'aquests important d'economia i ens ve a fer una classe magistral d'economia, la classe està incomplerta. És incomplerta. Hauríem d'anar al barri, trobant-nos una família d'aquestes del barri i que ens vinguin a fer una classe de com ho fan ells i llavors aprendríem molt més de l'economia, no? De l'economia real, per dir-ho així, no? Tenen 50.000 multes, és igual, si a mi Fecsa-Endesa me'n posa un altre. No soc solvent, si no tinc res a nom meu i no cobro res, només cobro la paga, que em poden treure la paga? Bueno, buscaré la vida. No sé com dir-ho, és que és un altre concepte de vida, un altre concepte de pensar les coses totalment diferent.
I si ets solvent, segons qui sigui, també la juguen.
Bueno, si ets molt solvent, tens molts advocats.
No, aquest nivell. I em refereixo que al cas de l'imam de Salt.
Sí, però...
El cas de l'imam de Salt, va estar 4 anys que no pagava lloguer. El varen desnonar. I d'aquí va venir tot el merder que va haver-hi a Salt. Però resulta que ell no rep ajudes, tot i que té 6 o 7 fills, no rep ajudes perquè la seva documentació, els seus ingressos mensuals, doncs, no li permeten tenir cap ajuda perquè en té més que suficient. Però, com que és ell, i per evitar problemes, de seguida li van trobar un altre pis. Tampoc és això.
Per no haver-hi problemes a la societat. Vull dir que, com que és un imant i hi ha merder darrere, doncs, de seguida l'administració li ha buscat un altre pis.
I el problema?
Si fos una família normal, perdona, que no fos un imant i que no hi hagués hagut merder, estaria al carrer. Ningú no hagués mogut res.
I està clar, a Salt, precisament a Salt, té molts persones que l'apoyen perquè el 50% de la població de Salt són merders. Vull dir que... Sí.
Bueno, és un dels temes aquests que és de la realitat del dia, el sentit de, bueno, que estem en una jornada, avui és diferent, perquè avui no hi ha vaga de Renfe, finalment, ja només faltava, lo malament que va Renfe, posar-li una vaga, digo, anem a fer alguna cosa...
I no era poca la vaga, vull dir, 5 o 6 dies d'aquest mes, 2 dies del mes d'abril, amb els serveis mínims del 66%, vull dir,
Déu-n'hi-do. Per què era aquesta vaga? Qui la va organitzar?
Sí, sindicats, i fundamentalment la vaga era perquè, a veure, això fins a un cert punt és normal. Quan un operari d'una empresa determinada té 50 anys d'història a l'empresa certificada, vull dir demostrable, i una paga reconeguda, llavors quan el canvien d'empresa s'ha de mirar amb lupa que
tot això ho perds, perds l'antiguitat.
No, depèn de quan es faci. I aquí això era el principal problema, que ells volien assegurar que el conveni que hi haurà entre la Generalitat i Renfe Adif, pues que els hi mantingués
tot,
l'antiguitat, el sou i tot plegat.
Tot plegat.
I després també hi ha una altra cosa a valorar, que, bueno, però és que Renfe és de l'estat espanyol i l'estat espanyol té una certa solvència. I per molts d'aquests senyors, que poden ser vinguts d'Andalusia i tal, poden pensar que la Generalitat no és tan solventa com l'estat espanyol, per tant, no tenen tan assegurat que cobraran el sou i la jubilació.
Josep Maria, la Generalitat és una administració, les administracions sempre són solventes.
Vale, Toni, però...
Sí, però si tu estàs, jo l'entenc, el que
però,
dius.
Però el que passa que és això, el problema gros era això. El problema gros...
Que tu estàs treballant...
Generalment, per llei, les subrogacions són obligatòries. Sí. Lo que pasa que, claro, yo entiendo los sindicatos cuando dicen, bueno, tú me puedes subrogar, pero después, a la larga, a lo mejor hay ciertos movimientos que me hacen perder derechos. Eso, por ejemplo, cuando tuvimos aquí las huelgas de basura en Figueras, era una de las luchas que había sindicales detrás, ¿eh? O sea, era todo el tema de la subrogación, que el ayuntamiento decía, sí que te aseguramos la subrogación con el cambio de contratos y estas cosas. O, por ejemplo, cuando querían pasarlo de privado a público, o semiprivado, que era entonces a público, te lo puedo asegurar, pero claro, ¿qué pasa? Que la gente muchas veces dice, bueno, tú me lo aseguras ahora, a día de hoy,
sí,
pero a lo mejor...
¿Pero aquí
sí,
de Wines?
Claro, o sea, a lo mejor luego te sale rentable despedirme, ¿por qué? Porque tú me pagarás las 20 o 25 mil euros de despido, pero si contratas a otra persona por menos dinero, pues a lo mejor en 5 años esos 25 mil euros los has amortizado. A lo mejor te sale rentable terminar despidiendo.
Jo crec que això s'ha solventat, el que passa que s'ha solventat amb els sindicats, per això s'ha desconvocat la vaga d'avui, que això no vol dir que els trens vagin bé,
vull dir, perdó, Toni, sí, que et talli. Els trens d'avui tornen a anar fatal.
Sí.
Però saps, això és inconcebible. Però saps per què? Van fatal perquè resulta que molts maquinistes ja sabien que hi havia la vaga i no se'ls han informat oficialment
ja havia fet plans,
que la vaga s'havia desconvocat i no s'han presentat a treballar. És per això que els trens d'avui tornen a anar amb retards impressionants.
Sí, sí, es veu que hi ha la meitat de maquinistes dels
que no s'han presentat a treballar perquè, noi, jo tinc un comunicat oficial que hi ha vaga. Com que no tinc cap comunicat oficial que s'ha desconvocat, jo no vaig a treballar.
Bueno, no sé si eso puede acarrear a la, problemas para el propio trabajador, sí, porque al final es no presentarte tu puesto de trabajo.
Sí,
o sea,
que... i tant.
Hauria però bueno, sí, sí. Si tens un comunicat oficial...
Jo crec que això també ve de molts anys, el tema de Renfe i tot això, no és una cosa nova d'ara, el tema dels maquinistes, no? Bé, de molts i molts anys del món del maquinista, per dir-ho així, no? El món del maquinista, igual que altres molts oficis en aquest país, era un món molt tancat. O sigui, perquè tu siguis o poguessis entrar a ser de maquinista, el teu pare havia d'haver estat maquinista, segurament del sindicat, o sigui, era una mica... No entrava qualsevol. Jo em presento, jo vull ser maquinista. No hi ha una manera d'entrar en una acadèmia que et formin com a maquinista. No, molta gent venia de la mili, anaven a la mili, es feien maquinistes a la mili, perquè la mili sí que ho tenia això, ja estaven amb maquinistes d'allà, entraven, eren fills, parents de maquinistes de la Renfe. O sigui, és una cosa de molt de lligam, no? És allò que es deia abans, que en una casa hi havia un que era capellà i l'altre guàrdia civil, no?, dels fills. Pues és una mica així, no? Una mica
però, i si me permets, Toni, encara hi ha una altra cosa afegida, que ho vaig estar buscant ahir, com veure el tema que parlàvem, que és que per treure't el títol de maquinista, el títol val 21.000 euros. I això s'ha de pagar efectiu i cash en el moment. Res de si vols, tu demanes un crèdit, però pagues 21.000 euros. Vull dir que...
no sí, 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 sí.
Abans però... de tenir el lloc assegurat.
Sí, sí.
Abans, sí,
per
sí.
Fer el curs, per fer el curs.
Per fer el curs.
No, no, i maquinista després hi ha tot un escalafó. Vull dir, abans de que tu siguis maquinista de trens de passatgers, has d'estar uns anys de maquinista de mercaderies. Llavors tu entres a mercaderies, estàs allà uns anys fent de mercaderies, et sí. poden enviar allà on sigui, perquè jo tenia uns veïns aquí, a l'Olivar, que eren que no eren d'aquí, eren de Valladolid, i ell era maquinista de mercaderies i l'havien destinat a Portbou, vull dir, estava fent maniobres amb els trens.
De tots modos, això m'ha
semblat. No són
unes
allò...
pràctiques, unes pràctiques...
Sí, sí, però això me parece normal, no?
Me parece muy normal.
Sí, tampoco te van a poner, si eres piloto sí, sí. d'avión, tampoco te van a poner con el bus el primer dia.
Si arrastres 450 persones a la teua...
I va a base d'hores, que és normal, no? Quan estàs format, a base d'hores de ser de mercaderies, per dir-ho així, hi ha uns que són especialistes també en maniobres, allò, quan tu ja portes un temps amb això, després sí que passes possiblement amb una línia de i vas pujant, possiblement primer aniràs als rodalies, després a mitja distància, i quan ja tens molta experiència aniràs a l'AVE, no? Per dir-ho així.
Sí, sí.
Vull dir que és una cosa que és... Ara, que s'ha de trobar un sistema, una solució, que és molt difícil, perquè aquí hi ha molts factors, hi ha Renfe, hi ha DIF, hi ha la Generalitat, hi ha l'Estat, jo què sé, hi ha molta gent, no? Hi ha maquinistes, no? Que s'ha de trobar que els trens funcionin i funcionin de forma correcta i bé, home, em posem-nos una mica
problema,
les piles.
És un problema molt i molt gros, eh? Vull dir, jo sé, jo tinc...
Que ve d'anys, Josep Maria?
Ja ho sé, però jo tinc coneguts amb empreses que parlant m'han dit, escolta, jo sí sé que una persona ve a treballar a casa meu, ve amb tren... Jo no l'agafo que treballar. Perquè em vindrà cada dia tard. Llavors,
sí, això passa molt, eh?
És horrorós, això.
Jo sí que aquests dies que parlaven d'aquestes incidències a Renfe, he llegit que hi ha hagut gent que s'ha vist obligada a canviar de feina.
Sí, canviar de feina. O el patró, el propietari, deia, escolta, tu Tu vens amb tren? No, tu no, perquè un dia vindràs tard, l'endemà vindràs aviat, i no, no, no.
Això és intolerable, en un això país desenvolupat com
el nostre. I llavors jo bueno, analitzant el per què d'això, no hi ha altra explicació que falta de manteniment, eh?
Sí.
L'única explicació és falta
de manteniment. Ve d'anys, això,
eh? Perquè després hi ha una altra cosa, tu, a veure, que no vull discriminar, però si mires, a Madrid és bastant més gros que Barcelona, és el doble, i no tenen ni la meitat d'incidències.
No, no hi ha ni la meitat, però la també, també a mi m'explicava, també coneguts així, és que diu, clar, és que Renfe què passa? Posa uns trens nous i els posa a Madrid o Barcelona, generalment a Madrid o Barcelona, però...
Barcelona no, eh?
Sí, alguna línia a Barcelona posen trens de dos pisos, cosa aquí que no hem vist mai nosaltres aquí. Aquí els rodalies van plens de gent i són trens que és d'un pis, mentre a Barcelona ja fa molts anys que tenen trens de rodalies de dos pisos. No hem vist mai nosaltres aquí cap d'aquests. Ara sembla que arribaran els trens nous que en alguna part central, diguéssim, tindrà alguns vagons de dos pisos, cosa que Barcelona i Madrid fa molts anys. I la història deia, no, els trens nous van a Barcelona i Madrid o a Bilbao o altres llocs així una mica grans, i després, quan estan ja una mica tocats, que allà arriben nous, aquests, de segona mà, els posen a províncies, eh? Allò que deien abans, no? Estos van a províncies, no?
Pues... Entonces, los de províncies sí que tienen derecho a quejarse. Yo entiendo aquí los compañeros, que siempre viene una mano negra que pueda estar ahí detrás. Yo creo que no tengo ningún tipo de mano negra, ¿eh? O sea... Así que hay unos problemas que se pueden acumular. También te digo que yo he utilizado muchísimo el AVE, y los años que utilicé el AVE no había estos problemas, ¿eh? O sea, por lo menos con el AVE. Otra cosa son sí, rodalías tingut... y demás,
no, amb l'AVE no,
pero yo no los tengo.
Estic d'acord.
Sí, amb l'AVE no hi ha hagut cap problema. No.
L'AVE només ha tingut...
Sí que és cert que, per exemple, jo moltes vegades cogia per subir, en vez de coger el AVE, cogia el media distància, i sí que és cert que havia uno que llegava sempre tarde a Figueres, sistemàticament, com a mínim 30 minuts tarde, i luego me tocava el paseo des de la estació convencional a l'AVE a coger el cotxe per poder tornar a casa.
A l'AVE només va haver-hi un temps, ara torna a anar força bé, va haver-hi un temps que a mi em van dir, saps què passa? Que agafen i el que fan és que obren línies noves, per exemple, inauguren l'AVE Màlaga, un exemple, no? I què passa? No preveuen que ja necessitaran 20 trens o 10 trens perquè hi ha més espai, o inauguren el que va a Valladolid, no? I què passa? Van traient algun tren d'aquí i d'allà per omplir aquestes línies noves, no? Perquè moltes vegades la falta de previsió és que encarreguen els trens, l'empresa a la que tu compres els trens et diu que en 2 anys et donarà 5 trens i després resulta que els 2 anys no et dona ni un i tarda 8 anys en donar-te els 5 trens. Això també està passant molt, eh? Vull dir que és una cosa aquelles que les empreses sembla que tampoc van tan bé. Mireu l'estadi del Barça, no? El camp del Barça, que ja tenia que estar acabat i fet, i tothom allà jugant, i el camp del Barça, bueno, tenim per temps, no? I com això moltes coses, no? Els tancs que ha comprat Espanya nous, no? Els Dragon aquests, compra 300 tancs i fa un any que tenia que haver-li entregat i li han d'entregar 2.
Bueno, en Putin no ens atacarà encara. No,
hem trucat aquest matí dient-los, escolta'm, no és problema nostre, és problema de l'empresa. Vull que les empreses, sembla mentida que amb tanta gent que hi ha a l'atur i amb contractes que han de donar 300 i pico tancs, poso o trens, que compres trens, o la Renfe compra trens, i tu, hòstia, tu ja has encarregat 50 trens, doncs l'empresa hauria de tenir, ja que et presentes al concurs i el guanyes, doncs hauries de tenir la suficient indústria, fàbrica i personal perquè aquests trens els entreguis.
Confirmes un contracte d'aquests...
Hi
ha un plaç d'entrega, per tant, és sancionable després.
No,
sí,
no es compleixen.
En alguns contratos, no sé si en estos que estamos hablando, hay veces que por retrasos se va pidiendo penalizaciones económicas, a no ser que sean retrasos fundamentados por algún motivo, yo que sé, por ejemplo, si son a lo mejor de obras, pues si se prevé que ha habido lluvias y tiene que paralizar una semana, pues esos días a lo mejor no cuentan y cosas así, pero generalmente...
Si es un retraso justificado...
Ahí no puedes explicar bastantes cosas tú como alcalde.
No, pero generalmente las obras, igual, mira, los ayuntamientos les pasa igual, ¿no? La mayoría de obras que se hacen al ayuntamiento, muchas veces han de acabar el mes de marzo y el mes de septiembre que ahora están las obras allá, això és una cosa que no sé si és normal en altres països o no sé si és normal a tot arreu, però aquí passa amb tot, amb les obres que fan.
Jo tinc entès que el tema de les avaries, els problemes que hi ha amb Rodalies de Barcelona, en altres llocs no passa. Però també és cert que Espanya, vull dir, és un dels països que té més quilòmetres de tren, vull dir, és impressió, o sigui que llavors també són molt més punts a tenir en condicions.
Sí, però si tu periòdicament fas un manteniment i actualitzes els trencs, no passaria pas tot això.
No.
Això cau de vell,
de Cau de Vell, i
que
després
no s'ha fet manteniment, després és el problema.
I després l'altre factor que influeix també és el robatori de cables. Això també influeix moltíssim, que jo sempre he dit que sembla estrany que no s'inventi algun sistema que ara un es talla el cable i en un moment determinat puguin detectar de seguida un test, vull dir, perquè a vegades es passen 3 hores buscant un tall, tan tallat el cable, vull dir que... Però sí, que aquest és l'altre problema.
Bueno, i les lleis, perquè si tu el que roba coure... Jo entenc algú que robi, però si tu robes de coure d'una línia de tren que afectes tanta gent o d'una línia de telèfon que afecta un poble, tot això, les lleis jo crec que haurien de ser molt més dures.
I tant.
Si jo m'emporto 6.000 euros de coure i no em poso una multa de 300 euros, ja m'explicaràs, demà tornaré, no?
Sí, però Toni, saps que arribo a pensar jo que si endurim les lleis ens faltaran presons.
Bueno,
però no és una qüestió solament del cobre, con esto que comentabas ahora de las multas, ¿eh? Si tú robas 300 millones y después devuelves un poco y te quedas muchos, también la pena será más baja y a lo mejor dices, oye, pasar 5, 6 o 7 años en la prisión, pero me he llevado 150 millones de euros, ya. Pues a lo mejor alguno dice...
Compensa, vale la pena.
Claro, me busco un buen abogado que lo puedo pagar con ese dinero, o sea que no solamente es para los que roban cobre.
No, pues
muchas veces estas multas también suceden, o a las propias empresas. Si a una empresa la multas, por ejemplo, con... 3 millones, por ejemplo, por incumplir la normativa de maletas. Si tú te multan con 5 millones de euros, 6 millones de euros, pero resulta que tú, por incumplir la normativa de equipaje,
20.
Has ganado 25, pues oye, la empresa paga esa multa de 5 millones de euros y sigue incumpliendo, como está haciendo Ryanair y además desafiando al gobierno, porque sí, además ha salido desafiando al gobierno y ridiculizándolo, dices tú. Oye, como viajeros tenemos unos derechos y tú los tienes que cumplir. No los quieres cumplir, te ponen una multa que al lado de lo que has ganado és bastant ridícula.
Si surt molt més de compte pagar la multa que no complir la llei.
I en això dels avions també passa com sempre, no? Jo me'n recordo poder 40 anys enrere que per viatjar d'avió era una cosa ja... Primer que la gent no viatjava tant ni tan lluny. I ara el que no era normal era amb Ryanair, per exemple, quan va començar que anaves a París o Roma o allò on sigui per 30 euros, no? Deies, hòsties, que aquí com si guanyen les peles o com si guanyen els diners, i 30 euros és que no pago ni el gasoll que gasta l'avió, no? Per això t'he dit que viatjar també és una cosa d'aquelles que canvia i està canviant molt, no? Viatjar de qualsevol manera a vegades et porta això, no? Que quan arribes a l'aeroport hi ha retras de l'avió, la maleta no t'entra en el calaix aquell que posen, no sé, que veig que la gent preocupada, ningú factura o intenten no facturar perquè foten...
El problema que t'encuentres como usuario, es después que te encuentras una gran compañía y tú te chocas. O sea, si tú quieres viajar, por ejemplo, si tú no imprimes el billete y lo tienen que imprimir ellos, te cobran. Oye, cuando tú compras un billete, tienen que venir los servicios básicos. Los servicios básicos es que la propia compañía te proporcione el billete por algún medio y no tengas que pagar un suplemento de 30, 40, 50 o 60 euros que te puede cobrar una compañía por no habértelo impreso en casa. Vale, o sea, y después te cobrarán otro tanto por si te has olvidado la maleta. O si la maleta se pasa 2 centímetros, te dirán, pues oye, luego tenemos imágenes de gente sacando cosas de la maleta para meter la maleta ahí, metiéndose 5 camisetas para entrar en el avión, sí. 6 o 20. Pues claro, es que se producen situaciones ridículas al llegar a un aeropuerto. O sea, al final...
Aquí amb el tema de transports de passatgers, el que ha guanyat molts d'adeptes és l'AVE. L'AVE hasta el punt que el pont aeri Madrid-Barcelona...
Diuen sembla, que el trauran.
Em sembla que ja no és actiu. O si no, el trauran... tenen previst de treure-ho.
Sí, perquè cada vegada els trens són més ràpids. Clar. I llavors, és que agafar un avió per anar... Jo ho he fet molt, perquè vaig una temporada anava molt a Madrid. I desplaçar-se de Figueres a l'aeroport, buscar pàrquing, agafar l'avió... Vull dir, si hi ha un tren que et surt directe, carai, guanyes molt,
L'antelació con la que tienes que llegar.
Sí.
I a més a més no tens problemes de maleta. Tu a l'AVE, la maleta grossa, pum, poses la maleta i ja està.
Barcelona-Madrid, que són 3 hores i media, 4 hores.
Sí, ahora sí.
Me parece con el AVE, ¿no? Dices, al final puedes llegar a la estación con 15 minutos de antelación... coges tranquil·lament l'AVE
i et deixa a Totxa.
I en canvi, si vas amb avió, 2 hores abans és d'estar.
No, però és que a més arribes a Madrid, a Totxa, al centre. Llavors estàs al centre de Madrid, que després agafes el metro, el que sigui, o un bus o un taxi. En canvi, l'avió, sí, vas a Barajas, però després has d'agafar el metro a Madrid-Barajas, que déu-n'hi-do, estàs una estona per arribar al centre.
Jo estic segur que si...
Aquests vols baratos que dèiem econòmics de Ryanair no et deixen al centre centre de Londres, no, per exemple, o al centre de París.
No, i després, que és molt més clar, o sigui, jo voy a la web de Renfe, me compro el billete, pago los 100, sí, los 150 euros o los 70, los que me cueste el viaje desde Figueras a Madrid, que más o menos ida y vuelta, yo los encontraba desde 150 a 190 euros, pero por ejemplo, ahora me estaba mirando algún vuelo para poder ir esta Semana Santa. Y una cosa es lo que te anuncian y otra es el precio final, sí, ¿eh? Porque sí, me anunciaba a lo mejor un vuelo por ida y vuelta a 200 euros y luego te empiezas y dices, oye, marcharme con mi mujer son 700 euros, no los 250 caray que anunciáis, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Bueno, això passa,
claro, porque si la maleta, que si no sé qué, que si no sé cuántos...
Això passa molt, perdona, amb els creuers, jo que a mi m'agrada molt anar de creuer, passa molt els creuers perquè creuers de... 500 euros, sí, sí, però 200 de tasses, claro, o no sé què, quan sumes...
I amb els cotxes, Toni, vull dir, anuncien un cotxe i et diuen a partir, ah, sí, a partir de 17.000 euros. Tu ves al concessionari de vull aquest, és que no vull res, no vull...
No lleva ruedas.
No vull ni ràdio, no vull ni ràdio. No, no tenim, d'aquests no en tenim
no,
cap.
No en tenim cap d'aquests, no, no, et diuen, no, però ahí la classe no sé què, que ja tiene aire acondicionado, no sé, i 4 o 5.000 euros més, no? Això està claríssim, que l'economia mou el món, i parlo de l'economia perquè... aquesta guerra dels arancels de Trump, el que està fent, no sé si al final dèiem de que, per exemple, les multinacionals tecnològiques han perdut 2,7 bilions milions de dòlars en només l'època Trump, que porta 2 mesos, tampoc sí, sí, porta tant al poder.
En Trump es fotrà un tiro al peu que es farà mal de veritat, vull dir, perquè...
Mentre no es faci mal a nosaltres, sí, sí, però... se'l foti ell,
Sí, sí, però vull dir, enfonsarà l'economia americana.
Bueno, només l'americana, perquè clar, si ens cobra el 200% a les arancels del vi i el xampany, sí, sí, francès...
Sí, sí, som el quart exportador, després d'en sembla de França, Itàlia, Nova Zelanda, i després ve Espanya. Vull dir, quan aportavi a Estats Units, vull dir que això serà una repercutida forta.
I qui diu vi diu altres articles, no solament...
Bueno, però és que el vi és el més important. I total, perquè...
I el pernil, Hi ha molt de pernil allà als Estats Units, també,
Bueno, i cava, cava, molt cava.
També.
Cava d'aquí, molt, les caves catalanes, sobretot, i exporten moltíssim cava als Estats Units,
Lo que pasa que al final... Todas estas guerras de aranceles que lo terminan pagando son los ciudadanos, el usuario. O sea, que al final tendrá que pagar un producto más caro y las empresas, pues, si se ven que no pueden exportar tanto, pues evidentemente al final, ¿qué pasará? Pues que tendrá que haber reducciones de plantilla o ajustes de plantilla, porque si tú dependes mucho de otro mercado que te ha puesto aranceles y la venta en ese país te bajará, porque evidentemente tu producto se encarecerá y la gente buscará otros productos sustitutorios, si es que existen, que a lo mejor no existen esos productos sustitutorios.
No, porque antes de cava que compren, claro, compren graciosa.
Sí, bueno, no sé si será sustitutorio del cava, pero evidentemente al final va a tener unas repercusiones y yo opino lo mismo, es un tiro en el pie, o sea, todo lo que...
Yo creo que s'aturarà, fixeu-vos que la primera vegada que va entrar al poder va també dir moltes bajanades,
tant com aquesta vegada no,
No, i no les va fer.
Aquesta vegada va passat de voltes, jo no sé si es fuma alguna cosa, vull dir que...
No sé, el otro día le veían declaraciones también, porque le echaban en cara que dijese que la guerra de Ucrania con él terminaba en 24 horas, y le decían, oiga, ya pasó más de 24 horas y no ha terminado, y decía, no, es que a lo mejor me vino un poco arriba, y estuvo bueno un poco, sí, sí, en muchas cosas.
Y una otra cosa d'en Trump que no ajuda ben gota a l'economia és avui dic això i l'endemà dic anar.
Sí.
Els arancels a Mèxic i a Canadà. Els posa avui i l'endemà diu, no, esperarem un mes i tornem a posar.
Per favor. Perquè abans d'enraonar hauria de valorar la situació.
Ell ho diu a la Torera.
I ell ho diu així, ho deixa anar tal com ve. Sí, sí. I llavors ja els altres, els de darrere, li diuen, escolta, és que si fas això, sí, ens perjudiquen amb això i amb això altre. I sortim perdent. Llavors rectifica.
Sí, però si comença a tancar fàbriques o ja l'atur creix als Estats Units, hi ha una recessió, s'atura l'economia, cuidado, que la gent...
Vau veure l'altre dia entrar amb els Teslas al costat.
Ah, sí, sí, sí.
S'ha vist que un president d'una nació, la més, teòricament la més important del món, hagi de fer publicitat dels Teslas allà al costat i que n'he comprat...
Perquè el propietari és el seu amic.
Exacto.
Sí, però...
El propietari és el seu amic.
Com ho veus, això? Com ho veuen allà Ford o altres marques americanes, Chrysler...
Això que m'heu pensat.
Com ho veuen, això?
Bueno, al final estàs haciendo una publicitat de quien t'ha apoyado para llegar al gobierno y quien tienes ahí de mano de derecha.
Sí, sí.
Claro, o sea, yo creo que la Ford estará diciendo, pues oye, Héctor, nosotros también somos productos americanos.
Sí, hi ha una cosa que se'n diu ètica,
Sí, hombre, tanto, pero...
Que és com a ètica no en té,
Ninguna.
Ah, ètica no en té. Precisament Ronald Reagan, imagineu, expresident americà, ha fet unes declaracions que ha deixat en Trump per terra, dient que els demagogs no podrien arribar a ser presidents perquè s'està demostrant que...
Ronald Reagan és mort, no?
Sí. Ah, no?
En Ronald Reagan és mort.
Pues ho veies, hi ha unes declaracions de que...
D'ell? No, perquè, no, perquè no. Lo veia venir.
No, lo veia venir. No, no, que els demagogs no es poden fer arribar a presidir el poder, perquè llavors...
Bueno, a lo mejor lo dijo en su momento.
Sí, ho va, devia dir-ho al seu moment. O sigui, ell ja ho deia, que aquesta gent així, demagoga, no sé què, no pot arribar al poder.
Bueno,
perquè...
al final lo que hablamos siempre, que es el populismo y el populismo...
Demagoga i narcisista, eh?
Sí.
I xulo, xulo, més no puc... És, bueno...
És Trump.
Al final yo creo que es eso, ¿eh? se va a pegar un tiro en el pie. Yo creo que también lo que ha intentado cuando ha llegado al poder es hacer un control de la agenda mediática, en el sentido de que si tú tomas la iniciativa y empiezas a poner temas encima de la mesa, por muy disparatados que sean, pues por ejemplo lo de Groenlandia o también cuando habla de Canadá, sí,
o el canal de Panamá,
o el canal de Panamá, todo este tipo de cosas, ¿qué pasa? Que eso tiene muchísima repercusión y te permite controlar a ti la agenda poniendo temas, y cuando quieren reaccionar los otros, tú cambias de tema y vas cambiando de tema constantemente, no, no, y parece que va a la iniciativa.
Exacto, sí, pero posaría la por, porque claro,
claro,
pero... que invadir Groenlandia, a ver, invadir Groenlandia, o sea, estem parlant amb Putin, que ha invadit Ucrania, sí, y una guerra, de, y tú, bueno,
jo,
vols anar a invadir Groenlandia?
A pensar que aquesta unió que pretén ara els dos en Trump amb en Putin és perquè ell, en el fons, pensa fer el mateix. Perquè el que estem
o li
dient,
agradaria fer el mateix, però no podrà fer-ho.
Groenlàndia, a veure, Groenlàndia és un continent immens, però hi viuen 54.000 persones. Vull dir, i no estan massa contents de pertenèixer a Dinamarca, eh?
No, no estan, perquè estan els, sí, diu que els de Dinamarca els tenen abandonats, però clar, és que sí, Dinamarca allà no té cap rèdit, perquè aquí s'està parlant del potencial de Groenlàndia, potencial on, cuidado.
Bueno,
Groenlàndia és una suposició, això del potencial, eh? Sí. En el sentit de que ara per ara Groenlàndia és està ple de gel, la gent viu ben bé a tocar la costa, eh?
Sí,
a l'interior no hi ha res.
El subsol es veu que
tenen es veu.
Bastant... Sí, no hi ha res assegurat, però amb els...
Vosaltres penseu que si els de Dinamarca, que crec que no són tontos, no els conec els danesos, eh?
Però
crec
que... A tots no, no?
A tots no. Però crec que els danesos no serien tontos, eh? Vull dir, tindrien allà explotacions de petroli, de gas, no hi ha res a Groenlàndia, eh? Groenlàndia viu únicament de la pesca, com aquell que diu, eh? El sector que més d'això és la pesca del bacallà, la pesca de segons què, però vull dir que... Com a territori, per dir que allà hi haurà petroli, hi haurà no sé què, home, jo crec que els danesos haurien buscat alguna empresa, hauria buscat alguna cosa, i clar, diu, home, hi ha zones de Groenlàndia que diu que tenen quilòmetres de gel a sota.
Sí, sí, sí.
És impossible, és que n'he fet ni perforacions ni res, no?
Bueno, això el que passa que poder preveuen que cada vegada el desgel, vull dir, ja hi ha trossos, hi ha zones de Groenlàndia, sí, sí, que s'hi pot arribar amb barco, que abans no s'hi arribava, llavors poder preveuen que
però
amb el desgel...
Però estem parlant de coses d'aquí a poder 200 anys vista, sí, i 200 anys...
També me pareció curioso de Trump, que ya más hace el esquí dictador,
sí.
Y te sientes en la mesa con Putin, ¿sabes? O sea, que dices, oye, te estás sentando en la mesa con un auténtico dictador, con un tío que ha llegado...
Bueno, no, fa les eleccions, ¿eh, Putin?
Bueno, sí, claro. Si Franco también se hubiese podido permitir el lujo, sí, de hacer elecciones y no dejaría de ser una dictadura,
ya
feia, ¿sabes?
Ya
las feia. Claro, o sea, que puede...
Y Trump d'aquí 4 anys fora, y en Putin allà és etern, perpetu. Sí.
Escolta, ja. Tampoc no queda clar, perquè ell parlava de tenir un altre mandat, ¿eh?
Qui? En Trump?
En Trump, de modificar ja, i que pogués estar-hi 4 anys més.
Però el que em refereixo és que s'haurà de tornar a presentar eleccions,
no, tots...
i si amb la manera que va deixar Estats Units amb picat, baixant la bolsa en picat, no el votarà ningú, no. Eh? Vull dir,
bueno, això és escolta, com... els això americans és com... ja sabien com era aquest
no,
home.
No, jo no es pensava
bastant.
I
el varen votar, sí, descaradament, eh?
Jo crec que sí, perquè aquí no l'ha votat el poble americà normal. O sigui, el Trump el que té són una sèrie de gent que es passa... Bueno, jo vaig veure a les deportacions gent amb una samarreta de Trump amanillat i cap a casa.
Sí, sí.
Vull dir, has votat el Trump?
Jo sí que no... El pueblo normal, o sea, oye, el número de votos que ha obtenido Trump es una barbaridad.
Sí,
o sea,
es
una
bestia, claro,
es mou. Al final hay mucha gente a la que le vota. O sea,
y muchos emigrantes lo van a votar.
Sí, por lo tanto sí que representan al pueblo americano, igual que lo representan los que no votan a Trump. Pero es sorprendente, al final yo creo que se vivía en una gran polarización, al final en Estados Unidos son o votas A o votas B, la gente no quería A, pues elige B. La mejor opción, pues viendo lo visto, pues yo creo que no era la mejor opción. No sé cómo hubiera salido otra opción,
sí,
tampoco.
Kamala
Harris,
pude hablar más tranquilo,
tampoco lo sé. Sí que es cierto que Trump en el anterior mandato no se quiso meter en demasiados problemas y se intentó retirar de todo conflicto bélico. Ahora yo creo que no se quiere meter directamente en conflictos bélicos, sino apoyar a lo mejor determinados conflictos de otra manera, por ejemplo, Israel, no, a lo mejor bueno, no te meto soldados, però t'apoyo militarment.
Exacte. Ara parlem perquè amb els hutis però fem per una pausa per la publicitat i tornem.
Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
Oh yeah, baby.
La ràdio que ens uneix.
Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
Si no tuve... La teva companyia diària.
Diré que en tu he guanyat.
Un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
Sisè concurs de còmics de Vilafant. Consulta les bases a www.vilafant.cat. Data límit fins al 9 de maig. Mínim 4 pàgines. Premis, menors de 12 anys, 100 euros i llibres de còmics. De 12 a 18 anys, 100 euros i curs online. I majors de 18 anys, 300 euros. Sisè concurs de còmics de Vilafant. Consulteu les bases a la plana web www.vilafant.cat. Teniu de temps fins al 9 de maig.
Busques un regal original i únic?
Personalitza tasses i samarretes amb el nom, una frase especial o un disseny exclusiu.
A Figueres, DTF Prints.
També targetes, lones, flyers, quadres amb resina, epoxi i llum LED, cartells amb neoflex.
L'equip de dissenyadors estarà encantat d'ajudar-te amb tot allò que necessitis.
DTF Prints, al carrer de Marià Pujolat 2 de Figueres.
Tria, personalitza i regala emocions.
Contacta'ns avui mateix, 641 39 74 45.
Entrega gratuïta a Figueres.
L'Associació Clau de Sol de Vilafant organitza un dinar de carnestoltes. Dissabte 22 de març a les 2 del migdia al Centre Cívic de les Mèlies amb un menú molt complet. Arròs mar i muntanya, pollastre amb gambes, postres, aigua, pa, vi gaseosa i cava i cafè amb gotes. Cal portar plats coberts i gots, amb aforament limitat a 150 persones i amb espectacle musical i ball amb Cale Barroco. Preu 25 euros als socis i 30 euros als no socis. Més informació i inscripcions a Can Cintet, al nucli antic, al 972 54 61 75, al Camp dels Enginyers, a Lluís Riera, al 606 59 91 19 i a Les Forques, a Antoni Caselles, al 609 45 07 41. Dinar de Carnestoltes amb Clau de Sol.
Croissants, un entrepà, uns ous ferrats amb bacon, un cafè... Un cafè amb llet, aquesta bona olor a primera hora del matí. Benvingut al trànsit, el primer plaer del dia. Esmorzar al trànsit, al local o a la terrassa exterior. Vinga, comença bé, esmorza al trànsit.
Restaurant Trànsit, a la carretera de Roses Figueres, a 100 metres del pas a nivell.
Amb còmode aparcament.
Xerrada Coneix el Manol amb Xavier Vicaíno. Organitzat per Amics de Manol i per Olsa Valdòria, el divendres 4 d'abril, a 8:45 del vespre, al Casal de la Gent Gran de Vilafant, al costat de l'Ajuntament. Des de fa més de 20 anys, Amics de Manol, amb el suport de l'Ajuntament, ha portat a terme un projecte d'educació ambiental amb les escoles i l'Institut de Vilafant, sota aquest lema. Qui observa, coneix. Qui coneix, estima. Qui estima, protegeix. Recordeu, divendres 4 d'abril, 8:45 del vespre, al Casal de la Gent Gran de Vilafant. Xerrada Coneix el Manol amb Xavier Vicaíno. Organitza Amics de Manol i Palol Sabaldòria. Us hi esperem.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972 507 750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia a la sintonia de Ràdio Vilafant FM amb el suport de Gestoria Fernández al carrer Eres de Vila 36 de Figueres. Ara que ve la declaració de renta, aquests que són autònoms que cada 3 mesos han de fer 50.000 papers, els agricultors que per agafar els ous de la gallina han de fer un document, vull dir, totes aquestes coses quan tinguin algun problema, doncs Gestoria Fernández. Escolteu-me, parlàvem de... dels Houthis, que déu-n'hi-do, els americans porten, i els anglesos, porten 3 nits atacant i bombardejant. Hi ha hagut més de 50 morts ja i molts ferits, i naturalment els Houthis diuen que ells continuaran atacant els barcos que passin per l'estret d'Hormuz, que és el lloc de pas, per dir-ho així, de les mercaderies que després agafen el canal de Suez i que venen cap al Mediterrani.
Pues no? el tanto si els putins diuen això, perquè en Trump ha dit que els borrarà del mapa, eh? Vull dir que...
Sí.
Cuidado, eh?
Sí, se desatarà l'infierno, no?
Sí, sí, l'infierno, sí.
La frase, sí, sí.
Oh, no, i ho està fent, eh? Perquè els bombardejos estan siguent importants a tots els llocs on, diguéssim, els americans diuen que els Houthis tenen els seus centres d'armes i no sé què, no?
Bueno, jo, com tots vosaltres, no sóc partidari de les guerres, però hi ha coses que són, dius, són inevitables. Aquest cas dels putins aquests, tu, a veure, estan interferint al trànsit internacional, perjudiquen en quantitat, maten a gent que són, estan indefensos, porten un barco, vull dir, s'ha de tallar això, s'ha de tallar, i si no hi ha manera de fer-ho dialogant, pues s'ha de fer la força, vull dir, i estic totalment d'acord amb això.
Bueno, es que el comercio actual tiene que ser, primero, comercio abierto, o sea, no puede haber aranceles y este tipo de cosas, porque al final yo creo que toda la sociedad nos necesitamos, entonces... Tiene que haber ese intercambio abierto de mercancías y después rutas seguras. Lo que no podemos es...
Rutas con piratas. Esto, claro. No sé, 2 siglos atrás vale. Pero sí, sí.
Bueno, lo que pasa es que evidentemente estos barcos también llevan una mercancía que es muy... d'un alto valor, i evidentemente...
Sí, sí,
pues...
Qualsevol vaixell d'aquells deu tenir, bueno, milions de dòlars, claro. en mercaderies. Claro. Fixa-vos que, a més, aquí hi ha hagut... O sigui, tenim aquest focus de guerra, però a Síria continua la guerra. Aquest matí, bueno, aquesta nit hi ha hagut bombardejos de l'exèrcit de Síria contra el nord de Síria, contra les bases de Hezbollah, i el president actual de Síria, diguéssim, que no me'n recordo com es diu ara, ha decretat la guerra contra Hezbollah. O sigui que els vol esborrar de Síria perquè diu que són un mal d'això, cosa que suposo que als israelians ja els hi va bé, no?
Sí, i tant.
Perquè el Síria era el refugi de Hezbollah, el Líban i Síria són el refugi de Hezbollah, i per tant, doncs, tot el que vagi en contra de Hezbollah, doncs també, perquè també no hi ha hagut bombardejos últimament, perquè estan negociant amb Gaza, però és un altre territori que, com veiem, les imatges són demolidores, eh? O sigui, Gaza, de la Gaza de fa abans de l'atac terrorista i abans de la guerra, el canvi és, bueno, han deixat el país arrasado.
És un genocidi, vull dir...
Arrasado, eh?
Ho han arrasat, eh? Sí.
Són aquests 3 focus, n'hi ha altres arreu del món, perquè lamentablement hi ha moltes més coses. Avui ha arribat un, bueno, de fet va fer-ho ahir, un avió procedent d'Amèrica cap al Salvador, i venezolanos del tren de no sé què, ara me'n recordo com es diu, que és una operació terrorista, per dir-ho així, però que pròxim al règim de Maduro, que operava als Estats Units, els van detenir, el tren de Managua o una cosa així, i els han deportat, en lloc de deportar-los a Venezuela, els han deportat a El Salvador,
sí,
o Bukele.
Sí, me parece que 6 millones de euros me parece que pagan anualmente Estados Unidos por tenerlos en una cárcel de alta seguridad en El Salvador.
Sí, en El Salvador.
Que yo dentro de estas políticas de mandar a gente a otro país y el país que pague dinero...
Bueno,
entonces, al final, ¿a qué
Italia
países?
Ho està fent amb els
immigrants.
Sí,
sí, per això, però a què països los mandas? Pues países, evidentemente, más pobres.
A Turquia.
Al final,
Albania.
Claro,
Italia els envia a
Albania. Lo que haces es pagar para que el problema que tú tienes, mandarlo a otro país. Entonces, al final, quien va a pagar todo el pato aquí van a ser los países con peores economías, ¿eh? Porque al final Estados Unidos los manda a El Salvador, que tiene una economía evidentemente muchísimo más débil, pues aquí los mandamos a Albania, que tiene una economía... Bueno, en Italia lo manda a Albania, que tiene una economía muchísimo más débil.
Però deuen tenir unes compensacions aquests països,
sí,
no?
Sí, evidentemente. Sí, evidentemente. Por eso te digo que tú pagas para que países con economías mucho más débiles tengan el problema que tú tienes.
Tal com està El Salvador, tu li envies, jo què sé, 4 helicòpters o 4 tancs aquests que et sobren allà als Estats Units, de quinta mano, y els hi fas
también
un favor.
Te digo una cosa, aquí en Italia los mandaba a Albania, yo no sé si habéis estado en Albania, yo estuve hace un par de años, estuve 15, 20 días, yo no he visto ningún país, ninguno, de Europa, con tantísimos Mercedes, o sea, es una barbaridad.
¿En Albania?
Una barbaridad, o sea, yo te puedo decir que de 20 coches que te cruzas, 17 son Mercedes.
Bueno.
Son Mercedes, y me parece que solo hay un concesionario y no tiene unas grandes ventas.
Bueno,
lo ya he dicho todo.
¿De dónde salen estos Mercedes?
Bueno, pero si es una barbaridad, o sea, es una barbaridad. Si la estás... y muchos Mercedes no son de gama baja, o sea, no es un Mercedes de hace 40 años.
Bueno, però és aquell mercat de, que ens roben el cotxe aquí a Europa i aquell cotxe desapareix bé, Albania.
És una barbaritat,
matrícula albanesa i, bueno, també es parlava molt d'això de Romania, no? També Romania, cotxes i inclús excavadores, aquí camions. Aquí, anys enrere que desapareixien les excavadores i els camions i tot això. Anaves a Romania i es veu que a Romania te'ls podies trobar.
És un país fantàstic, Albania, per això, i la gente és molt acogedora. Pero después tienes cosas que te sorprende, pues bueno, de economías donde todavía campa mucho la corrupción, economías todavía en desarrollo. Y...
Sense corrupció no hi hauria en aquests Mercedes.
Jo sempre he pensat que un país com Albània, on ha passat una guerra que hi ha hagut de tot, vull dir, que una criatura ha vist que han assassinat el seu pare davant seu. Com ha de sortir aquesta criatura? Llavors el cor d'aquesta criatura no pot ser un cor normal. Té que portar, perdó per l'expressió, mala llet a dintre. I això li té que durar tota la vida, no?
Bueno, estos eran el régimen que había en Albania era más comunista, más papista que el papa, pues ahí, en el sentido comunista.
Sí, más comunista que los rusos, para decirlo así.
Sí, evidentemente era un país muy, muy cerrado, con un dictador... estaba bastante obsesionado y de hecho toda la costa está llena de pequeños búnkers que según lo que decía también el dictador en aquel momento era, no, esto si hay algo nuclear, esto es protege, dice, esto no protege de nada, pero bueno, él decía que sí, y después sí que tenía búnkers para, evidentemente, para la élite, para por si porque él tenía en la cabeza que cualquier día invadían Albania por la costa o había un ataque nuclear, entonces evidentemente para la élite sí que tenía.
Països d'aquests una mica desconeguts, que són d'aquests països emergents, perquè el turisme a Albània, a Croàcia, sobretot a Croàcia, el turisme que sempre mirem aquí, home, el turisme a Turquia, cuidado, que Turquia també té llocs de turisme a la costa mediterrània molt bons, a Croàcia,
a Albània és el gran desconegut,
I Albània és una mica el desconegut, però bueno...
No es coneix tant.
No, o sea, yo cuando fui había mucho turismo italiano, españoles había... bastantes menos, pero había muchísimo italiano porque al final es cruzar la costa y los precios evidentemente de la costa italiana a la costa albanesa son muy distintos. Evidentemente es un país en desarrollo y turísticamente también está en desarrollo, arrastras ciertos problemas que los puedes ver cuando estás sobre el terreno, de que no son los mismos servicios los que hay en Italia o los que puede haber en la costa española, evidentemente son muy superiores a los que puede tener Albania, pero es un país por descubrir que se está abriendo al mundo y donde se está bastante bien, o sea, nosotros pasamos un mes, buena comida, gente muy acogedora, y donde empiezas a encontrar alojamientos a unos precios muy bajos, muy aceptables.
I una altra cosa, jo que he navegat molt en vela, et puc dir que la costa de Croàcia, la de més en baix, vull dir, és preciosa, vull dir, no té res a veure la costa brava, diria que és més maca.
Està menys explotada, tota aquesta costa. Croàcia, per exemple, està molt més...
És l'Adriàtic, el mar que tenen allà,
l'Adriàtic.
Sí. Eso sí, el modelo que tienen de playas es el italiano, que es todo sombrillas, pagando.
Sí, el italiano, o sea, no es así.
Que para nosotros nos choca porque tú llegas aquí a la playa, te pones tu toalla, tu sombrilla y listo. Ahí la playa en teoría es pública, pero tú cuando llegas generalmente hay alguien que ha puesto su chiringuito, tiene su sombrilla, su hamaca, y si quieres ponerte allí tienes que pagar. Y si no, te dejan a veces en algunas playas un trocito en una esquina... que está hecho de polvo.
Para la parma es dolenta.
Sí, pero a lo mejor son para 10 metros cuadrados, o sea que no hay más libre.
Bueno, és el sistema italià, que veiem aquelles platges amb aquelles sombrilles allò, totes blaves o totes grogues, tan maco.
Ben alineades,
ben posades, però bueno, és de pagament. Això a Portugal fa molts anys que hi és, Portugal també és un lloc d'estí turístic, la costa de l'Algarve, i també era així, Vull dir, hi havia llocs que era per la gent del poble, la gent que anava amb la seva sombrilla, no?, allò, el seu parasol allà, i els llocs dels turistes que ja eren dels hotels i tot això que ja tenien reservada el seu parasol allà, no? Un
altre... Bueno, tot això de reservar i controlar i tot plegat, sempre diguem és que acabarem, que no podem ni anar a caçar cargols, ens ho prohibiran tot. Però és que algú s'ha de fer. Vull dir, jo que he dit que he navegat moltíssim, però la Bahia de Roses, les cales del costat, l'Almadrava, els Júnculs, tot això, tu hi vas amb un barco particular teu i al mes d'agost
impossible,
i no tens nassos de tirar l'àncora, eh? No. És impossible, no. És impossible.
A mi em va passar...
Posto a un 40 anys enrere, hi havia quatre barques que ens saludàvem i ens coneixien, ara n'hi ha 4.000, tu, és impressionant. I ho destrosses tot, perquè tires l'àncora, la Poseidònia,
però és que no és una àncora, són 40-50 àncores a cada cala.
Bueno, y gente muy poco respetuosa con los límites y las prohibiciones.
Això és el preu que s'ha de pagar pel turisme.
Bueno, això és el que diu ell. Te'n vas, jo que constantment estic per aquestes muntanyes passant gossos, trobes porqueria per tot arreu. Veus que hi ha anat una furgoneta, ha obert la porta i ja...
Bueno, ara es vigila més, eh? Ara tanto la Costa Brava, tot això... Cada vegada es vigila més.
Pensava que deies això de tirar basura, però és que els haig d'agafar infragantis, eh? Per poder...
Jo ho sé perquè el meu fill és guarda rural i l'estiu passat va estar a la zona de l'Estartit i diu, et fas creus del que fan. Diu, vaixells enormes... I veus un nano que porta el vaixell, que és un nano alemany o cosa així, que té 15 anys. Ni, no té cap permís darrer, no té cap títol darrer, l'atures... El pare no està al vaixell, ho porta ell i uns amics, per dir-ho així, un catamaran d'aquells enormes,
sense cap tipus de permís,
no sap ni si té papers ni si té assegurança, i bueno, amb els Mossos d'Esquadra el remolquen a port, no? I, bueno, però bestieses aquestes, barcos petits i barcos grans, o sigui, de tot, llocs que no es pot bussejant, lloc que no es pot pescant, i tot el que et puguis imaginar. El turisme aquest estiu, per cert, diuen que serà, no de rècord, l'altre més enllà. Vull dir que es preveu una temporada ja turística ara, ja començant a partir d'ara. El mes de març, el Prat ha rebut més vols que mai en el mes de març, o sigui, ha batut el rècord.
Hi ha molta gent que hi està en contra, jo hi estic totalment a favor.
Sí,
són ingressos.
Que vinguin, que són ingressos, que vinguin, llocs de treball, hotels oberts...
Totalment d'acord, diners de treball.
Xiringuitos a tope, vull dir que agafin gent, el que ven cervesa, el que ven el que sigui, lluita, que facin el negoci de l'estiu, que és el que s'ha de fer. Héctor, Amelo, Joan Maria Bartolomé, Antoni Caules, no tenim temps per més, avui la tertúlia aquí parlant una mica de tot, sort que arreglem el món cada matí, perquè si no,
si no imagina't com aniria la setmana.
Com aniria la setmana. I sobretot allò de recordeu que no hi ha vaga de Renfe, això no vol dir que els trens vagin perfectes, però bueno, que no hi ha vaga, que és una bona cosa. Jo crec que Renfe el que necessita és un temps que la gent, que els trens surtin al seu horari, que vagin bé, perquè si no perdran la confiança, la gent no va en tren i se'n va a l'AP7, que està ple.
El que ve després,
atenció perquè ja ha sortit la idea de que per reduir l'impacte de l'AP7 tornarem a pagar,
Mira, jo quan van treure, i és ràpid perquè això s'acaba, quan van treure els peatges vaig dir, hòstia,
un error,
perquè això els tornen a posar. Mira, jo estic d'acord en pagar,
Antes de cerrar,
per la tranquil·litat que et dono.
Hoy hace 24 años que asesinaron a Santa María en Santa Margarita de Rosas. Hacen su memorial hoy a las 12.
Un dels últims atemptats de
24 anys ja. 24 anys.
Sí, 2001, 24 anys. 24 anys de...
Aquí, doncs, una encaixada a la família i al cos dels Mossos per aquest incident. Nosaltres que ens acomidem, recordeu que demà tenim més tertúlia. Gràcies i molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.